Molt bona tarda a tothom, siguin benvinguts a la Facultat de Lletres, a la sala de grau, en aquest acte solemne d'inauguració del màster en gestió del patrimoni cultural en l'àmbit local que dirigeix el catedràtic doctor Eduard Carbonell. Abans de passar la paraula al secretari general de la universitat, que parlarà en nom de la rectora magnífica, permetin-me d'agrair cordialment a l'amic Eduard Carbonell la seva amabilitat de convidar-me a presidir aquest acte. Considerem que el màster de gestió del patrimoni cultural és un fet cultural de primera magnitud per la qualitat acadèmica aprovada al llarg de tots els anys de totes les edicions que ha tingut i per un fet, diríem, intel·lectual. És possible que la gent, quan sent la paraula patrimoni, doncs ho relacioni doncs, amb els béns que hem heretat dels avantpassats i que nosaltres doncs, tenim la missió i la comesa de preservar en la millor manera possible. Però jo, com a filòleg, suposo amb la deformació professional del filòleg, la paraula patrimoni em fa pensar en el llatí pater, que vol dir pare, i que és una paraula de la qual deriva un altre mot fonamental però que avui és tabú, que és la paraula pàtria. El meu mestre, Joan Coromines, que es considerava i es proclamava com un patriota català, sempre recordava el següent, i val la pena potser que ho recordem tots plegats. La pàtria, que ve de pare, com patrimoni, és la terra dels pares, no és res més que això. I per tant, la nostra obligació respecte a la terra i respecte al patrimoni, doncs, deriva d'això precisament. De pares tots tenim els nostres i no en podem tenir a cap d'altres, ens agradin o no ens agradin. Per tant, el respecte a la pàtria, el respecte al patrimoni, forma part d'aquest fet ancestral constitutiu de la condició humana. Avui parlar de pàtria no està de moda, és una paraula políticament incorrecta, però si féssim aquest petit exercici filològic potser ens podríem mirar les coses d'una altra manera. Moltes gràcies, dono la paraula al doctor Carles Avellà, secretari general de la Universitat de Girona, que els donarà la benvinguda en nom de la rectora magnífica.
Moltes gràcies. Perdó. Moltes gràcies. Nostríssim Degà, Eduard Carbonell, Josefín Matamoros. Benvinguts tots. En nom de la rectora tinc el plaer i l'honor de representar el govern de la nostra universitat en aquest acte. La rectora no ha pogut assistir a que, com seria el seu desig, per raons sempre d'agenda en aquest temps de crisi i moltes reunions compromeses. Aquí la Universitat de Girona ja va apostar ja fa més d'una dècada, potser més de 16 anys, per màsters propis com a dintre del camp del patrimoni cultural, que com aquest que ja té una dilatada trajectòria i una demanda demostrada en temes de patrimoni. De fet, en el curs 2006 i 2007 aquest màster ja va ser un títol oficial en la gestió del patrimoni cultural en l'àmbit local, proposat a la Universitat de Girona i avalat per l'Agència de Qualitat Universitària. Per tant, va ser ja un estudi de caràcter oficial. Així doncs, és una de les especificacions del màster, ja les coneixeu, però sobretot el que voldria remarcar és aquesta visió interdisciplinària que d'alguna manera aquest concepte de patrimoni cultural està molt diversificat, és un sensu lato que avui dia es té amb els conceptes de patrimoni que abarca molts aspectes, fins i tot nous aspectes que a vegades doncs no antigament o anteriorment eren més lligats a patrimoni diguéssim més arquitectònic i en canvi ara pot incloure arquitectura fabril o patrimoni natural o paisatgístic, que són conceptes més nous i que s'han incorporat dintre de lo que és el patrimoni cultural d'una manera àmplia i d'una manera potent. Per tant, és un concepte global, polièdric, no sols de gestió, és un bon pretext per tal com diu la descripció del màster, per practicar l'interdisciplinaritat i sinergies entre diferents professionals, molt diversos, museus, tècnics culturals, etc. I dintre de la universitat el promou dintre d'un marc de diferents màsters a l'entorn de patrimoni cultural i que estan inclosos, en aquest cas, dintre del que són les dues grans línies forces de singularització de la nostra universitat, que és el que presentem en el campus d'excel·lència internacional que ara està en fase d'avaluació. Un d'ells són dos, turisme, patrimoni i medi ambient, per tant aquest màster estaria dintre d'aquest àmbit, i un altre el que fa tot el que és l'entorn de l'aigua, que seria l'altra línia força dintre d'aquesta petició en el campus d'excel·lència internacional. Per tant, ja per acabar, només animem a tots els estudiants a aprofitar el millor aprofitament d'aquest màster i tenir, doncs, i per tant, desitjar-los molts èxits en els seus estudis. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor secretari general. Passo la paraula al doctor Eduard Carbonell, director del màster.
Bé, benvinguts. Un cop més, des de, com han dit el secretari general, des de molt antic, aquí s'ha anat fent un màster de museologia, de patrimoni, des de l'any, el primer convocatòria va ser el 95-96, ara tenim un màster oficial amb l'especificació de gestió del patrimoni en l'àmbit local. Tenim, a més, un institut de patrimoni vinculat al màster, que tenim el director per allà baix. Aleshores, dins d'aquest paquet, celebro que la universitat, en la seva planificació estratègica fins al 2020, hagi considerat una línia mestra patrimoni. El que sí que nosaltres, des que hem definit i hem passat per totes les comissions del Ministeri, ANECA, etc., això als estudiants els sonarà una mica xino, però ANECA és el qui avala com a estament oficial de l'Estat, que avala un màster que té validesa a tot arreu. Té les dues línies, la línia recerca i la línia professionalitzadora, i el màster obeeix una mica tot això. Aquest màster pretén diferenciar-se de molts altres màsters perquè pretén donar instruments tant per la recerca com per la gestió. Instruments, això els dic als alumnes bàsicament, no trobareu el que s'acostuma a dir más de lo mismo amb altres màsters que continuen una carrera, un grau ara o una llicenciatura abans, sinó que intentem donar aquests instruments amb una quantitat de professionals i d'acadèmics de diversos camps, economia, empresa, arquitectura i evidentment història de l'art, etc. I encara voldríem anar més lluny, però tenim una limitació. I això que vaig a dir ara és una mica referint-me al que ha dit el nostre secretari general. Patrimoni és turisme, és medi ambient, però patrimoni també és química, també és física, també és arquitectura, també és tota una sèrie de coses que formen part tant de la recerca com de la gestió. Aquest any passat vam tenir, dintre dels alumnes, que eren 24, teníem 6 arquitectes que estaven fent el màster. Vol dir que estem obrint-nos amb una possibilitat de polivalència important. Aleshores, és això. Espero que el màster us vagi bé i ens ho passem bé i aprengueu, sobretot, instruments tant per la recerca com per la gestió.
Molt bé.
I ara em toca, si et sembla, presentar...
Anava a dir que moltes gràcies per la teva presentació, però penso que és millor que la senyora Josefina Matamoros la presentis tu, que ho podràs fer-ho amb molt més coneixement de causa.
Josefín Matamoros és una persona important, segur. És conservadora dels museus de França des de l'any 82, fet pel Ministeri de Cultura, per la direcció dels museus de França, que és un cos d'elit del país veí de França. És moltes coses, té la Legió d'Honor francesa, té la Creu de Sant Jordi també, té, bueno, l'Ordre Nacional de Mèrit, té moltes coses que no diré. El que sí que és, em sembla important, és, i també mencions que forma part d'estaments internacionals dedicats als museus, com l'ICOM, l'Associació General de Conservadors de Museus, és membre del FRAC, el FRAC en parlarem al llarg del màster, és el centre d'adquisició i repartiment de les obres d'art que té el Ministeri, que té França com a tal. És a dir, bé, aleshores a mi que em sembla que és important, per això li vaig demanar si podia venir aquí, per al seu gran projecte. El seu gran projecte és el Museu d'Art Modern de Ceret, vinculat a Colliure, i a partir de la gestió d'aquest museu de fa molts anys, hi ha tot un seguit de camins que s'obren, que ens porten a projectes transfronterers, que ens ve a demostrar, em sembla a mi, vaja, jo penso així, que pel màster era bo, a partir de Ceret, de tota la història de Ceret, aquesta història que genera el que és actualment el Museu de Ceret, una expansió en un lloc importantíssim, el que converteix en un museu importantíssim, a partir de la seva tasca. A partir de la seva tasca, no només de gestió, sinó de recerca de la creació d'aquest museu. Hi ha una recerca a dintre, que és el que li dona les armes per fer el que està fent, que és el que explicarà avui. A part d'això, bueno, conferències, etcètera, etcètera. Jo li vull agrair a Josefín Matamoros que hagi vingut aquí, que ens expliqui Ceret, que no és explicar un museu, sinó explicar un projecte tant de recerca per la creació com d'expansió, que tant de bo nosaltres poguéssim fer aquí alguna cosa d'aquestes a diferent escala, perquè Ceret és molt important i ho veureu ara, però penso en coses molt properes, com pot ser Tossa, per exemple, o com pot ser Cadaqués, per exemple, en quant amb una història que Ceret és exemplar. Josefín, gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies, haver dit tantes coses.
Us podem deixar, passem a baix.
Ara funciona això?
Sí.
En primer lloc, que em perdonareu perquè no parlo pas el català com vosaltres, primer que sóc ben segur nascuda d'aquest costat de la frontera, però sempre he viscut de l'altre costat i sóc de cultura francesa, de certa forma. Doncs a vegades els mots se m'escaparan o si faig una falta m'ho perdonareu. Doncs comencem efectivament amb Ceret, un museu atípic i un lloc atípic. No sé si certs de vosaltres coneixeu Ceret. Ceret és una petita ciutat, un poble, de 7.800 habitants al costat del que era la frontera, perquè ara ja no tenim frontera, a 12 quilòmetres d'aquesta frontera, en un lloc meravellós, entre les Alberes i el Canigó. Doncs està efectivament al mig com un rovell d'ou. I Ceret, a principis del segle, que teniu aquí, no hi ha res, com es diu, allò és per poder assenyalar un... No sé si hi ha, si no és igual. Doncs, a principis... Saps un puntet vermell, per exemple? No sé, bueno, però no et preocupis. Aquí pot ser?
No.
En tots els casos, Ceret, a principis del segle passat, doncs estem aquí més o menys a finals del segle XIX, principis del segle XX, aquesta fotografia, era un poble normal, rural, ja podeu veure, estàvem parlant després amb un de... amb això? Ah, molt bé, i s'assenyalarà? Perfecte, doncs així, eh? Ja podeu veure, per exemple, les muntanyes, estàvem parlant fa uns minuts amb un company nostre, absolutament pelades. Actualment teniu els boscos molt dens que cremen força, però en aquest moment, entre el fet que era un lloc rural amb molts animals que menjaven, però també es feia molt de carbó, quan han arribat les noves propostes que coneixem avui, en aquest moment ja no es van cremar els arbres. Doncs miro ben bé, les muntanyes eren absolutament pelades. Doncs aquest lloc, ja a principi del segle, era un lloc on es podien escoltar totes les músiques que s'estaven fent. Molt d'avantguarda a nivell de la música, però res a nivell d'història de l'art. I comença la història de l'art per un atzar que és com el de la vida que ens podem tenir cadascú de nosaltres que ens trobem a un moment determinat coneixent persones o anant a llocs i que la vida canvia, no? Doncs en aquell moment va ser el moment on va arribar Manuel Huguer a Ceret el 1910, però Manuel Huguer no arriba a Ceret el 1910 així. Hi ha tota una història abans que us contaré perquè hem tingut la sort de poder comprar un fons de documental molt important al museu fa apenes 3 anys i he pogut tornar a escriure la història de Ceret, senzillament per dir-vos que la història sempre s'està escrivint, perquè quan tornes a trobar elements, encara en falten alguns, llavors torna a donar una altra dimensió al fet històric. Doncs la història de Ceret comença amb un personatge que ara us presentaré. En primer lloc us ensenyo una altra fotografia de Ceret. A principi del segle, quan venien els artistes, que ara parlarem, Picasso, Braque, Manuel Huguer, doncs Ceret era això, amb la plaça del Nou Raig, que és una plaça molt important aquí a Ceret, que encara tenim aquest element històric que mirava cap a la corona d'Aragó i que després aquest leó que mirava cap a la corona d'Aragó, quan Catalunya Nord es va tornar francesa, van girar-li el cap i llavors es diu que, ho diré en francès, que le lion est devenu coq. Ara sempre no sabem si som lions o si som cocs. Catalunya Nord és molt complexa, la gent no sabem ben bé si són catalans, si són francesos o si no són res. S'ha de saber el que és una persona. Doncs torno a agafar el fil de la història i us presento a l'Enric Casanovas, que coneixeu, suposo, gran escultor que, esclar, havia marxat a Barcelona amb tots els artistes d'avantguarda, que en parlarem una mica més endavant. Però sobretot la història comença amb ell i amb un altre personatge, que és el Franck-Bertier Vilhomme, que veieu aquí. Llavors, el Franck-Bertier Vilhomme, ens hi pararem un instant, perquè la història de Ceret té molta relació amb aquest senyor. Suposo que tots sabeu que hi ha un gran centre de porcellana a França que es diu Limoges. La porcellana de Limoges és coneguda pel món sencer. I la família Avilon va venir d'Amèrica perquè justament el material per fer aquesta porcellana és el lloc on és el més prop, el més bo. I doncs van emigrar a principi del segle XIX a Limoges per poder exportar després a Estats Units. I era la família Bertie, era la família Avilonde. I si encara mireu les porcelanes, sempre posa Avilonde, encara existeix, ben segur. Doncs aquesta família munta una petita indústria, però que molt ràpidament és una gran indústria de porcellana a Limoges i els avis, els pares, tenen 3 fills. Un d'ells és el Franck-Bertier Vilhomme, un altre serà el Paul Vilhomme, que es cuida de la fàbrica a Nova York, i un altre que es queda a Limoges. I el 1900, la mare del Franck es suïcida. I el Franck sap que es suïcida perquè el seu pare tenia una amiga i a partir d'aquest moment no vol viure amb el seu pare. Té 14 anys i el seu pare el posa a una escola que es diu Escola de Roche, una escola importantíssima prop de París, com les grans escoles americanes o angleses. I allà hi troba un personatge, que relacionarem ara, que era el seu professor de piano, i el seu professor de piano era el Ricard Vinyes, que havia marxat també a París amb tot el grup d'avantguarda. I és clar, era el Fran Bertí era molt maco, molt gran i molt intel·ligent i molt cultivat. Doncs es va relacionar ràpidament amb el Ricard Vinyes, i el Ricard Vinyes li feia escoltar música i se l'emportava a París, a la Sala Pleyel, a escoltar música. Allà va conèixer el Déodat de Sébrac, que és també un músic important francès que tornarem a trobar dintre de la història de Ceret. I és molt segurament a través del Ricard Vinyes que el Fran Bertí a Villand entrarà en contacte amb el grup dels avantguardistes catalans, Picasso, Enric Casanovas, Josep Maria Junoy i Manuel Huguet. Doncs us havia d'explicar això perquè si no no haguéssiu entès de que, com funcionava la història. Aquesta fotografia del Fran Bertí a Villand és una fotografia, ja ho veieu, del 1912, que va fer el Picasso a dintre del propi taller del Picasso. I veieu aquí, per exemple, aquesta obra és un Matisse, és la filla del Matisse, que es diu Margarita, i és una obra que es va crear a Cotlliure el 1907. I llavors van fer intercanvi, i just una petita anècdota, el Picasso i el Braque jugaven a fleixet, no sé com es diu en català. Com es diu això? Sí, tiraven en aquest retrat, perquè el Matisse i ells no funcionaven gaire. Però, doncs veieu una part del taller del Picasso amb doncs, aquest Matisse, però també ja amb les màscares africanes i amb el que tenia per les parets. Ara us presento els personatges. El Ricard Vinyes, que és aquest d'aquí, i el Déodat Sébrac, a la catedral de Lleida, doncs a principis de segle. El Manuel Huguet, que tothom coneix també. El Manuel Huguet va marxar de Barcelona amb el Picasso a finals del segle XIX, un any sis. Ja sabeu que tots els artistes entre el segle XIX i la primera meitat del segle XX que volien tenir un reconeixement internacional havien de passar per París. I si no passaves per París no tenies aquest reconeixement. Doncs per això hi ha totes aquestes expedicions cap a París, sense diners, amb molts de problemes en aquell moment. Tota Europa central també va venir, en parlarem d'aquí uns instants. I els catalans, ben segur, es tornen a trobar a través de, sobretot de Picasso i Manolo, que era un dels companys de Picasso. Tornem a veure, es veu bé? Sí. El Ricard Vinyes, l'Enric Casanovas, el Manuel Huguet a Ceret el 1912 i l'altre avantguardista famós, el Picasso, a dintre del seu taller, el mateix taller que acabem de veure, amb aquest sofà, i posa a mon cher ami Franck Avillon Picasso. I aquesta fotografia, les dues ara que veieu, el que heu vist, les hem comprat nosaltres, les tenim nosaltres al fons del Museu de Ceret. Bueno, doncs ara us he presentat una mica aquestes avantguardes catalanes a París i com es relaciona amb el Fran Bertí a Villand i després com aquesta història vindrà cap a Ceret. Doncs estava en 1900, el Fran Bertí estudia a l'Escola de Roche i vol ser músic. Llavors el seu pare li diu que no ha de ser músic, que ha de treballar com els seus germans a la fàbrica de porcellana. I per això l'envia a Alemanya a una altra fàbrica de porcellana per saber com es feien les coses i per també aprendre la llengua alemany. Se'n va. Torna amb problemes de pulmons, ja sabeu que en aquells moments hi havia molts de problemes de pulmons, perquè això determina també perquè venen a Ceret i perquè van en llocs de muntanya, i quan torna està molt malament, el seu germà Paul Avillon, que tornem a veure d'aquí uns instants, és un gran fotògraf, però ell es cuida de la fàbrica del pare a Nova York. Doncs el fa venir, el fa anar a Nova York per salvar una mica el seu germà, això el Déodat Sébrac, Nova York a principi de segle, i el que s'ha de saber és que a Nova York el seu germà Paul, sense dir-ho el pare, participa financerament, a nivell financer, a la famosa galeria 291 de la Cinquena Avinguda, i el cap d'aquesta galeria és el famós Alfred Stieglitz, i patrocina doncs aquesta galeria on hi ha tots els artistes d'avantguarda que passen en aquesta galeria. Doncs el Franz Berthier-Villon, durant l'any que passa a Nova York, aquest any 1907, entra a dintre d'aquest món d'avantguarda americà, i un dels seus companys és Marius de Zayas, el mexicà caricaturista i artista. I llavors ell l'inicia la pintura, i a partir d'aquest moment el Frank ja no és ja no vol ser músic, però pintor. I doncs comença la trajectòria efectivament pictòrica del Franz Berthier-Villon. Torna a venir a París, i és únicament per dir-vos que el Frank és un personatge molt interessant, perquè estava en aquest moment confrontat a les avantguardes de Nova York i a les avantguardes de París. Doncs va fer el lligam entre aquests dos moviments avantguardistes a principi del segle XX, entre uns i els altres. I va ser el moment que llavors, per azar, que ara en parlarem, entra a la història de Serret. Torno a... quedem així. Doncs té ell un taller a París, quan torna, el seu pare li treu tots els diners, no hi dona res, és una gent molt rica, però la seva àvia, la mare de la seva mare morta, Berthier, ella li dona els diners que necessita per almenys per viure, i a partir d'aquest moment el Franc a Villon es dirà Franc Berthier a Villon, del nom de la seva mare, i sempre signarà Franc Berthier a Villon. Treballen a París, i ara ve l'història de l'Enric Casanovas. El Casanovas, el Picasso també tenia problemes pulmonaris. El 1906, el Picasso, bé, torno una mica enrere, el Picasso arriba a Barcelona amb la seva companya, Fernanda, probablement per presentar la Fernanda als pares, perquè la Fernanda es volia casar amb el Picasso, i sabeu que estem a principi del segle XX, no? I l'Enric Casanovas diu, escolta, Picasso, vés fins a Gósol, perquè a Gósol és un clima perfecte, i passes l'estiu i treballaràs perfectament bé, i veràs que tot anirà bé. El 1906, doncs, el Picasso marxa a Gósol amb la Fernanda, i només us ensenyo una imatge, però ja veieu quin tipus d'obra comença a realitzar a Gósol, i sobretot ja comença a treballar sobre les màscares i sobre els caps de les dones catalanes en allà. I el 1909, doncs passo uns dos anys més, el 1909 el Picasso va a Horta, i l'Enric Casanovas diu al Franz Berthier-Villon i al Manolo Huguet, aneu a Gósol pels pulmons i per treballar, perquè el Picasso hi va estar el 1906 i va fer tota una campanya magnífica, doncs aneu a Gósol. I la història comença aquí. Us he explicat tot el davant perquè si no no podíeu entendre res. Doncs ja se'n van de París el juny del 1909, tranquil·lament, baixen a Tolosa per veure el Deodat Sebrac, músic que és de... que jo n'he parlat, és de Tolosa, i arriben per tren a Bourg-Madame, la guingueta d'Ix. Compren els diaris, i el Manolo es dona compte que hi ha la guerra entre Espanya i Marroc. I li diu al Franc, jo no vull entrar a l'estat espanyol, perquè si no m'agafaran i hauré d'anar a combatre, jo no vull combatre els àrabs. I es queden a Bourg-Madame, doncs a la guingueta d'Ix, i treballaran l'estiu a la guingueta d'Ix. I és molt probable que si haguéssim passat a Gósol, potser que Serret no hagués existit. Però s'han quedat d'aquest costat, els va agradar el país, van treballar tot l'estiu, això doncs és Horta de Sant Joan, una de les obres claus de Manolo el 1909, i ells van venir ja amb aquest cap del Franz Berthier-Villon, fet pel Manolo Huguet, i aquí té bigot encara el Franck, i després ja a la fotografia que us he ensenyat ja no tenia bigot. Doncs treballen allà i esperen tot l'estiu que vingui el Casanovas i que vingui a veure's el Picasso. Llavors no sé si aquesta carta la veureu bé, perquè la podeu llegir o no podeu llegir. Aquesta carta és una carta del Picasso que escriu el Franck Berthier-Villon i el Manolo Huguet el 1909, inèdita totalment, encara estava al fons documental de la família que acabem de comprar, i doncs el Picasso els diu jo quan acabi l'estada a Horta vindré per Ripoll i Puigcerdà a veure-us, que jo ja coneixo aquesta carretera que havia fet quan havia marxat de Gósol. Al mateix temps nosaltres sabem que llavors el 1906 quan el Picasso marxa de Gósol passa per Ripoll i passa per Puigcerdà, per Burmadam i torna a baixar amb el tren. Doncs us vindré a veure i passarem doncs, un moment plegats. Si la podeu llegir és aquesta carta. Encara no ha estat editada, vull dir, s'editarà. I resulta que ell no ve i el Casanovas tampoc. Tornen a marxar a París i al gener del 1910 el Manuel Huguet vol tornar a venir en aquest país que li havia agradat, passa per Banyuls, que suposo que coneixeu, Banyuls de la Marenda, la ciutat també de naixement del Mallol, i no es queda a Banyuls perquè hi havia molt de vent, i al cap de tres dies està a Ceret, per un atzar, que no, vull dir, no controlo la història perquè és molt llarga, anaven a un altre lloc, passen per Ceret i es paren a Ceret. I doncs comença llavors al gener del 1910 l'història de Ceret amb l'instal·lació de Manolo Huguet i de la seva companya Totot. Escriuen en seguida el Franck Berthier-Villon i el Déodat Sévérac i comença la història. Doncs instal·len a Ceret el Manolo Huguet, el Franck Berthier-Villon, tots tenen 20 i pico d'anys, i el Déodat Sévérac el músic. I ells llavors faran venir els seus altres companys i els companys efectivament d'avantguarda que acabo de parlar, que són el Picasso i els amics del Picasso. Llavors, us he posat algunes obres de Picasso. Estiu, aquesta és de l'estiu del 1910. Doncs ara que ja ho teniu ben bé clar al cap, el 1906 el Picasso està a Gósol i comença a trobar camins que aniran cap al cubisme. El 1907 les senyoretes del carrer de Vigneau. El 1909 estem a Horta amb l'explosió de l'escriptura cubista. És a Horta que es crea realment el cubisme picassià. El 1910, parlo dels estius, després està a París, ben segur, durant l'any el Picasso està a París. El 1910 estem doncs a Cadaqués, amb un altre artista que es diu Derain. Derain, que havia creat el fauvisme a Cotlliure el 1905, Cotlliure està al costat de Ceret, ben segur, era fauve el 1905 amb el Matisse i cubista el 1910 amb el Picasso a Cadaqués. I després l'estiu del 11, 12 i 13, Picasso ve durant aquests tres anys a Ceret. Aquí teniu un paisatge de Ceret picassià. Quan Picasso arriba a Horta, fa tres paisatges, la fàbrica i dos més, la bassa, i després punt. Ja passa a una altra expressió que és el retrat i altres coses que li interessen. A Ceret fa la mateixa cosa. Dos paisatges i després ja passa el retrat i ja passa a d'altres coses. És molt interessant de veure com necessita ell mateix copsar el paisatge on es troba i després passar ben segur a la recerca que ell està fent. La recerca es fa entre París i aquests llocs que acabo de dir, però Ceret és un lloc importantíssim pel cubisme. Llavors venen tots els seus companys, el Bach, que veieu aquí, veieu que hi ha poca diferència entre el Braque i el Gris, el Braque i el Picasso. El moment de Serret és el moment del cubisme analític i sintètic, i un i l'altre treballaven tan plegats i reflectien tan junts que no signaven les obres. Però és evident que molt ràpidament els marxants, el Canwaller, els va fer signar les obres, i per determinar, però ells deien que no era pas imprescindible de signar perquè treballaven plegats i conjuntament sobre la mateixa reflexió. La famosa finestra del Georges Braque a Serret, una petita història, estem al 1911, Matisse ve a Colliure del 1905 al 1914 i l'estiu del 1911 està a Colliure. El Braque des de Serret m'escriu a un company dient-li: demà aniré a passejar-me a Colliure a peu, 30 quilòmetres, anar i tornar. I va, la primera persona que troba és el Matisse, i el Matisse havia fet la famosa finestra de Colliure del 1905 i n'estava fent una altra al taller que tenia en aquell moment, i estava treballant sobre la famosa obra de Les Albergines, que està a l'estat francès. Doncs ens fa aquesta finestra a Serret, suposo així com una mena de cop d'ull, i vivien en aquesta casa que es diu la Maison del Cross a Serret. Al primer pis, la terrassa no hi era en aquell moment, doncs el taller de Picasso era tot aquest pis d'aquí. I hi feia venir els seus companys, doncs hi va venir el Braque, hi va venir el Max Jacob i el Joan Gris, tots els companys que el van venir, que van venir a treballar a Serret durant aquests 3 anys. Doncs us ensenyaré algunes imatges. Aquesta és una imatge bastant, bastant interessant. És un dibuix d'aquest pont. I el William Rubin, que era un dels grans especialistes de Picasso i també director del MoMA als anys 80 i 90, em truca un dia, a principi dels anys 90, i em diu: Josefina, estic buscant una obra del Picasso. El Picasso escriu dient, ho dic en francès, ho dic en català, ho tradueixo: estic fent una obra a Serret, ben segur, molt estranya, amb unes rodones negres i amb uns personatges que s'estan banyant en un riu, i diu 2 o 3 coses més i posa aquest llenguatge. I aquesta obra no es troba mai, i als anys 90 encara no s'havia trobat. I com jo estava a Serret, el Rubin em diu si jo el podia ajudar. I això em queda al cap i jo dic: no, ja fa 3 anys apenes que estic a Serret i no veig el que pot ser aquesta obra. Al moment que jo monto una exposició al 95 de papier collé i de dibuixos de Picasso, faig una selecció al Museu Picasso i d'altres llocs, estava treballant, i em truca al Museu Picasso de París dient-me: Josefina, acabem de trobar un altre dibuix que no seleccionat perquè no te'l vam ensenyar, però de la mà de Picasso hi ha Serret al darrere, i era aquest dibuix. Llavors miro aquest dibuix, sabeu aquestes coses de la història de l'art, el tenia damunt de la taula, i llavors em va venir al cap una obra que està relacionada amb aquesta obra i que es diu Le Pont Neuf a París. I ja es coneixeu tots el Pont Neuf a París. En realitat no era el Pont Neuf a París, era el Pont Neuf a Serret. Doncs vam tornar a trobar el Pierre Dex l'havia col·locat com a escena a París, i en realitat era una obra pintada a Serret. I noteu aquí, per exemple, els 3 petits elements que són els 3 petits elements arquitectònics del pont del Camí de Ferro, que s'havia inaugurat feia poc, i llavors com hi va posar la fum del tren al mig, a l'obra, el Pierre Dex es pensava que era un dels vapors de la Seine, no? En realitat era el tren de Serret. Bueno, però això són les històries d'història de l'art. El Fran Berthier-Villand, aquí, senyor molt maco, com podeu veure, a Serret, a principi al 1910, i d'aquest costat el dibuix del Picasso del Fran Bertier Villon a Ceret. El Deodat Sévrac, doncs el músic, el Deodat Sévrac, el piano del Deodat de Sévrac a Ceret amb la seva dona que joga el piano, i aquí teniu el dibuix del Deodat Sévrac amb el piano realitzat per Picasso a Ceret el 1912. El paper aquest és el que utilitzava el Michel Justafré, que era l'amo del Gran Café, Gran Café que es troba per tots els llibres d'història de l'art, perquè era el lloc on anaven el Picasso i tots els seus amics. Això és una senyoreta de Ceret amb un ventall, i treballava així per les taules del Gran Café, mirant les noies que passaven, i és clar, feia aquest tipus de dibuix. Ja podeu imaginar que no els ensenyava, perquè la noieta que passava i que es trobava així era impossible en aquell moment d'entendre el que podia ser. I tots els artistes que van passar a Ceret amagaven sempre les obres que feien, sobretot el Picasso i el Soutine. Les festes de Ceret, Picasso, 1912. Papier collé. Llavors aquest papier collé del 1913 és bastant interessant perquè teniu la postal aquí. Això és l'Ajuntament i el Tribunal, i això era la Gendarmerie. I abans de la Gendarmerie era un convent del segle XV. I aquest lloc és aquest d'aquí, i aquesta porta avui és l'entrada del Museu de Ceret. Doncs és molt interessant de veure com la ciutat, ben segur, ha evolucionat i com el Picasso, sense saber, intervé a nivell del futur museu. És un paper collé maquíssim del Museu Picasso a París. El Jean Marchand, altre artista que passa a Ceret a principi del segle. L'Auguste Herbin, altre cubista francès. I veieu cada vegada les correspondències, els tres arbres i el pont que hi ha al darrere. Doncs el treball també del Museu de Ceret ha estat de retrobar els llocs on els artistes van pintar en aquell moment. Un altre Herbin amb el Canigó al fons, com veieu aquí, el veieu aquí també a la fotografia, amb el famós pont que ja hem vist. I llavors els cubistes, és clar, utilitzen tots els elements arquitectònics de Ceret. Si no heu vingut a Ceret, heu de venir a veure una ciutat cubista, perquè a Ceret encara el rovell d'ou de Ceret no s'ha ben llogat. Heu de pujar una mica per la carretera que va a la Terrassa Soleil i veureu exactament com la configuració cubista de la ciutat, igual que a Horta de Sant Joan. A Horta de Sant Joan és una configuració cubista, i Picasso va anar a Horta i va anar a Ceret, i s'hi va quedar perquè hi havia aquesta configuració. El Matís no va anar a Ceret, va anar a Colliure, perquè és a Colliure que va trobar el que a ell li interessava, que era el color. El Quisling, ja veieu també aquest còrrec, el còrrec que teniu aquí. Aquestes cases encara estan avui dia igual a Ceret. Ceret s'ha conservat molt bé. Jo treballo molt perquè es pugui classificar tots aquests llocs que no es belluguen. És molt complexa i hi ha hagut moltes destrosses que ja podeu imaginar per qüestions ben segur financeres. El poeta Pierre Camus, pintat pel Quisling i al mateix temps realitzat pel Manolo. Hi havia un senyor que es deia Michel Arribau, que com es deia, marchand de vin, com es diu en català, negociant, i els deixava al lloc on tenia totes les barriques de vi, i els artistes treballaven allà. Doncs al mateix moment es va fer el cap del Pierre Camus, que és un dels grans poetes de Catalunya Nord, que escriu en francès, que venia a passar els estius a Ceret perquè ell tenia un càrrec important a Madagascar. Ja sabeu que França era un gran país colonitzador, i ja el Pierre Camus el 1913 va proposar que es fes un museu a Ceret. recollint l'obra d'aquests artistes bojos que passaven per allà. Ningú el va seguir, ben segur. Sobretot l'Ajuntament no va donar. Imagineu si s'hagués creat un museu en aquell moment, quan les obres, per exemple, del Picasso creades i del Bach i dels altres, en aquell moment a Ceret, ni estan a l'estat francès, ni es van comprar a l'estat francès. Heu de saber que a la mort del Picasso, el 1973, a la mort del Picasso, sols l'estat francès havia comprat 5 obres de Picasso. 5. Totes les altres, el Picasso els havia donat als museus. Per exemple, al museu de Ceret en va donar 53 quan es va crear el museu. És una cosa terrible. I doncs totes aquestes obres o les van comprar els americans o les van comprar els russos. Però les obres claus del cubisme no estan a l'estat francès ni quasi bé a Europa. La Llobera de Manol Huguer, una aquarel·la de Manol Huguer. Llavors també ve el Joan Gris a l'estiu del 1913, doncs estem al món picassià, al món del cubisme totalment. És un cap de torero a Ceret i està dedicat, aquí ho veieu, a Michel Arribaud, amicalment, i després totes les obres que els artistes havien donat al Michel Arribaud abans del 1914, quan es va crear el museu, es van donar al museu i van ser el nucli del fons del museu. El Joan Gris, és molt interessant de veure les obres cubistes del Gris a Ceret. Ja veieu aquest paisatge de Ceret amb el Canigó i veieu com el Gris ho transforma. Heu vist algunes obres ja del Picasso i veieu la diferència que hi ha. Picasso, el 9, sobretot el 10 i el 11, amb el cubisme analític, són obres molt fosques, únicament amb color marró i gris, sobretot. I Picasso passarà al color el 1913, i el fet de veure també el que seia a l'Herbin i el Gris suposo que va determinar també el passatge al món del color. Un altre magnífic paisatge de Ceret del Joan Gris. El Mag Jacob, us he parlat del Mag Jacob, gran amic del Picasso, gran escriptor, gran poeta. El Mag Jacob va venir el 1913 a Ceret, a la famosa casa que ja heu vist, aquella casa d'en Maca, que llogava el Picasso, que trobeu aquí. I va fer tota una sèrie d'aquarel·les que vaig presentar el 2009, quan vam fer 100 anys de paisatge a Ceret, pels qui vulguin. Després us he portat uns catàlegs i podreu veure tots aquests paisatges de Ceret. Vaig fer una exposició 100 anys de paisatge amb tots aquests paisatges. El que s'ha de dir era que el Mag Jacob era jueu i que durant la Segona Guerra Mundial el van perseguir i el van internar al camp de Drancy, el famós camp de Drancy, i va morir al camp de Drancy. I que les dues úniques persones que van assistir al seu enterrament van ser Picasso i Soutine. Soutine va morir molt poc després, ell també era jueu, buscat pels nazis, i va morir també abans de la guerra. Aquí estem al període de gran joia, estem abans del 14, després la història del segle XX serà una història difícil per tothom, tant per l'estat francès com per l'estat espanyol. El casament del Franc Berthier Villon amb la Josephine Laporta. La Josephine Laporta era la filla de carboners d'aquest costat de la frontera, però immigrats a Ceret, i el Franc la va conèixer a les festes de Sant Ferreol, que són ara, la va conèixer el 1912, llavors escrivien, tenim tota la correspondència, molt interessant, i la família de la Josephine li va dir que no s'havia de casar amb aquest noi perquè, primer, que era americà, segon, que era artista, i que no li havia de fer confiança de res. Es van casar el 8 de gener del 1914, just abans de la guerra, però la família sempre, encara les cartes que la Josefina li enviava el desembre del 1913, li deia als meus pares, diuen que no vindràs a casar-te amb mi i que... Bueno. Llavors ell va dir, sí que ens casarem, i llavors va comprar el lloc més maco de Ceret, i sobretot aneu a veure quan veniu a Ceret, que és el convent dels Caputxins, un convent del 1500 magnífic, perdó, m'he equivocat aquí, ara. No el tenim, el veurem després pintat. I us ensenyo unes quantes obres de la Josefina Laporta pintada pel Franc Bartier Villon. La Josefina Laporta sempre pel Franc cubista. I aquí teniu la fotografia del convent dels Caputxins, i això és una obra del Franc Bartier Villon a partir del... després del 1918, quan s'acaba el moviment cubista, tots tornen a una mena de classicisme, i el Franc torna també, això és una obra dels 40-50 dels Caputxins. I acabem doncs aquests anys a principi del segle amb aquest recorregut, una mica perquè entenguéssiu com funciona la història de Ceret, amb aquesta fotografia que veieu el Franc Bartier Villon, el comte Gasparin, que era un amic, el Deodat de Sèvres, el Josep Maria Junoy, el Manolo Hugué, la senyora Gasparin, la Josefina Laporta i la senyora Balandà a Cerdanya el 1919. El Franc, des de Bourg-Madame, des del 1909, no va deixar mai d'anar a Cerdanya tots els anys i fins i tot va arribar a tenir casa, una casa que s'ha venut no fa gaire temps, que la família va vendre. Doncs s'acaba més o menys aquí el primer període abans de la guerra de 1914, i després comença un altre període per Ceret amb d'altres artistes, i d'altres artistes que venen sobretot d'Europa Central. Aquest artista és el Pierre Brun, que compra el castell de Ceret, que és aquest lloc d'aquí, i que torna a rehabilitar com a taller. És un lloc maquíssim, a dalt de Ceret es veu tota la plana del Rosselló, i és ell amb el Franc Bartier Villon que el 1950 realitzaran al Museu de Ceret. Obra del Pierre Brun, Casa Ceret, faig passar ràpidament, el Cremeny. Doncs ara entrem a dintre d'aquest altre món, que són els artistes d'Europa Central, que venen de Letònia, de Vilnius, com el Soutin, sense res, arriben a París tots, a vegades venen quasi bé peu des de tots aquests països, però volen venir a París, i el Cremeny va ser el primer que va arribar a Ceret. Aquesta casa és la seva, que va poder-se construir als anys 50, i el Cremeny va morir a Ceret. Era un dels grans amics de Soutin, esclar, no feia pas la mateixa cosa. Això són les obres del Cremeny, i després veureu les del Soutin. L'André Masson va estar també a Ceret, i es va casar amb l'Odette Cavaller, aquesta noia de Ceret. Doncs es casen també els artistes amb les noies de Ceret, i hi ha aquesta història molt particular que se realitza. I aquí teniu el Masson, abans del Masson surrealista. Coneixeu el Masson surrealista? Doncs són les obres post-cesanianes del Masson, amb cases de Ceret, les alberes al fons, una altra casa de Ceret, aquesta també és molt maca, aquesta d'aquí. El Maurice Loutreuil, gran amic del Masson, treballen plegats, i heu vist les obres del Masson, aquesta és la del Loutreuil, i el Soutin. El Soutin, un dels grans artistes d'Europa Central, que es reivindica com a artista francès, perquè igual que Picasso, Picasso, nascut a Màlaga, però sempre ha viscut a París i mort sobretot a l'estat francès, perquè sempre va dir que no vindria tant com Franco viuria. Ella es va morir el 73 i Franco el 75, doncs no va entrar. Obres del Soutin a Ceret. Les Capucins, que veieu aquí, es veu bé? Sí. Això doncs és el convent que compra el Fran Berthier Villon a principi de segle, que és un d'aquests llocs que sempre han estat pintats perquè és un lloc fabulós a Ceret, doncs pintat pel Soutine. El centre mateix, ara ja comenceu a veure com està muntada la cosa, és la primera fotografia que heu vist quan a nivell de la pantalla, i veieu aquest Ceret meravellós, que és exactament així encara avui, amb aquesta església del Soutine, que transformava ben segur, el Soutine tot ho transformava, va ser el moment fort de la seva obra, va ser Ceret. Aquest carrer que heu vist també la primera fotografia, que és aquest, que és el carrer de la República a Ceret, un carrer maquíssim amb una vista fabulosa sobre el Canigó. Acabeu de veure una obra del Lutreuil, que és aquest carrer d'aquí, que és el carrer llarg a Ceret, que és negre, i veieu, aquest és el carrer llarg a Ceret i les cases de banda i banda. Pels que van venir, no sé si vau venir, a veure l'exposició Soutine al 2000 a Ceret, pel 50 aniversari del museu, va ser un moment molt emocionant perquè eren obres que no s'havien vist mai i que es van retrobar per primera vegada doncs, a Ceret. Altre Soutine de Ceret, ja veieu aquests plàtans de Ceret que són majestuosos i de la forma que els treballa el Soutine durant aquests 3 anys que va estar a Ceret, 19, 20, del 19 al 22. Això és una obra del 22 i ja passem a l'Auguste Herbin, que heu vist cubista i que veieu ara diferent al 1919, quan torna per la segona estada a Ceret. El Joan Gris, segona estada a Ceret, heu vist les obres de la primera estada, ara ja no estem pas al cubisme, estem a un altre tipus, i és una obra del 21, ja sabeu que va morir el 22, 22-23, just abans de la seva mort, una magnífica finestra a Ceret, que vau poder veure que els que vau venir a veure l'exposició de 100 anys de paisatge a Ceret. Amb el Canigó al fons, i aquesta finestra oberta, ja que som al país d'aquella famosa finestra del Matisse del 1905, que després torna a recuperar-se amb els altres artistes que venen en aquell lloc. El Chagall, aquí als anys 20, que ve a Ceret a finals entre el 25 i el 30, i us ho conto perquè el Chagall, el seu marxant, li demana d'il·lustrar les faules de la Fontaine. I il·lustra les faules de la Fontaine a Ceret. Doncs veieu aquí les deux pigeons, el coq i le renard. Il·lustra aquestes faules, s'editen, i llavors revolució a l'estat francès, amb periodistes que fan articles molt, molt difícils, dient que el més il·lustre dels francesos, que era la Fontaine, no es podia pas il·lustrar per un artista estranger i jueu, i no es van poder editar. I nosaltres a Ceret vam ser els primers que vam fer el 95 l'exposició d'una part de les faules de la Fontaine dibuixades pel Chagall tants anys després, i vam editar el llibre. El vam editar amb la reunió dels museus nacionals, el vam editar a 3.000 exemplars, segona edició a 5.000 exemplars, tercera edició a 5.000 exemplars, i cada vegada s'ha exhaurit totalment, perquè era l'únic on es podia, no s'havia pogut editar. Doncs ja veieu una mica que als anys 30 ja hi havia les preocupacions que tenim actualment també l'estat francès, és un estat difícil a nivell de les persones que van de fora. Aquesta vaca la va donar al Chagall al Museu de Ceret, i llavors que no podíem passar sense parlar del Joan Maragall, l'oncle del Maragall, que també va passar doncs, a Ceret, al Dufy, i una imatge de l'antic museu. Quan jo vaig arribar al Museu de Ceret al 1986, el museu era així, hi havia la biblioteca, al museu, en un carrer molt estret, que es diu el carrer Josep Parer, que està al costat mateix ara del museu, que ara dona sobre el boulevard. Aquesta senyora, la senyora Jacomé, que era la conserge, que guardava el museu i que quasi era la directora de museu. i el seu marit a dintre del pati del museu. Doncs mireu ben bé aquesta fotografia, el pati del museu era això, no? En aquell, als anys 50, quan es va crear el museu, amb la participació del Pierre Brune i del Franck Berthier-Villand. Llavors el Franck Berthier-Villand és una cosa molt interessant perquè es crea el museu de Ceret amb la idea de marcar el territori amb el passatge de tots aquests artistes que acabo d'anomenar. I n'hi ha molts, molt més, ben segur, eh? Però he donat els més importants. I llavors el Franck Berthier-Villand, que es coneixia tots, perquè ell els va rebre tots a Ceret, els va demanar als que eren vius encara obra, o si no, per exemple, la Totot, que era la dona del Manol, perquè Manol ja havia mort, tothom va donar obra al Museu de Ceret, i el Picasso en va donar 53, el Mallol va donar obra, tothom va donar obra. Llavors què passa? És que el Museu de Ceret, i ara entrem dans le vif du sujet, el Museu de Ceret és això, és un museu molt atípic, té aquesta història excepcional amb artistes increïbles que venen a Ceret, els artistes claus del segle XX, però que la gent del país ni se'n donava compte, ni sabien qui eren, i que ni els miraven, vull dir que no tenien cap relació o poca relació amb ells, i després aquests artistes donen obra, ja al 1950, quan ja eren importants i reconeguts, com el Picasso o el Chagall. El Soutine ja era mort, el Max Jacob ja era mort, hi havia tota una sèrie, per això no tenim cap Soutine avui a Ceret donat per l'artista, però sí amb dipòsit de col·leccionistes, però el que sí que heu de saber és que és un museu fomentat pels artistes, és un museu dels artistes. I llavors jo, quan vaig arribar a Ceret el 86, va ser la meva preocupació va ser la qüestió del passatge, la qüestió de la frontera i el fet de que aquests artistes tenien aquest interès encara en aquest moment per aquest lloc. Els que van passar, que ja certs eren morts, com el Picasso, però sobretot els que ara vindran, que sempre van considerar Ceret com un museu important perquè tenia aquesta història fenomenal des del principi del segle. Picasso, davant del museu a Ceret, el 1953, quan porta la sèrie de vols que heu vist a Ceret sobre Tauromàquia, que són magnífics, són considerats avui com la millor expressió de Picasso a nivell de Tauromàquia sobre ceràmica. Són originals, ben segur, i fets pel museu de Ceret. La Maia, la seva filla, i Polo, el seu fill, el primer fill que va tenir amb l'Olga. La Maia amb la Teresa Walter, la Maia Teresa Walter. El Pierre Brune i la seva dona Miet i la concierge amb el seu davantal. El Picasso, a les corrides de Ceret, amb el Pierre Brune, la senyora de les Hermes, la dona del senyor de les Hermes, un burgès important de Perpinyà, que allotjava el Picasso quan venia en aquests anys. És tota una història també interessant, perquè va ser allà que va trobar la Jacqueline, l'última dona, altra vegada el Picasso a Ceret, amb l'alcalde de Ceret d'aquell moment. I això són els vols aquests que tenim al museu, n'hi ha 29, sobre aquest tema de tauromàquia. Ja veu com entra el sol dintre del ruedo i com el Picasso tracta la corrida a través de l'ull del que mira, del voyeur, no? La Sardana de la Pau, que dibuixa el cafè que heu vist, el gran cafè, i que dona al Partit Comunista. Ja sabeu que el Picasso estava al Partit Comunista als anys 50. Als anys 50 era el gran moviment de la pau a l'estat francès i era el moment, just després de la Segona Guerra Mundial, on el Partit Comunista tenia una força important política. Hi havia l'Aragon, el Picasso, l'Edouard Pignon, tota una sèrie d'artistes reconeguts que treballaven, que estaven a dintre del partit. Després va ser una altra història. el tenim al Museu de Ceret, el Partit Comunista de Ceret el va donar al museu. Altra col·lecció del museu, el Matís. El Matís va donar també 14 dibuixos realitzats a Colliure el 1905, quan es va crear el museu el 1950. Llavors ja entrem als anys 60 amb artistes d'art contemporani com el Ben, que teniu aquí, d'altres artistes com el Vialà, que està per exemple aquí, o el Violès. I llavors hi ha dues exposicions que es fan, Impact 1 i Impact 2, que es fan el 66 i el 72, amb artistes d'avantguarda, molt joves, de l'estat francès, que ja no passen per París, ja fan una revolució pictòrica molt important. Són artistes del gran sud francès, per certs d'ells, i tallen els camins en París i creen el famós moviment que coneixeu tots, que és el moviment de Support Surface. Doncs té lloc a Ceret una bona part d'aquest moviment a través de les exposicions que es fan als anys 66 i 70 al museu. Primera obra del Claude Vialà, del 66, i una de les obres dels anys 90 que ve del Museu Ceret és perquè recordeu qui és el Claude Vialà i sempre ha treballat a dintre d'aquest esperit de Support Surface, sense amb la tela lliure i amb elements de recuperació. Ho fa encara avui. El Ben, que coneixeu tots, el Museu de Ceret als anys 72, amb aquestes exposicions a fora al carrer, tot això és un treball, no?, d'artista, amb exposicions a fora al carrer, per Ceret, però també per Elna, per Banyuls, per totes les ciutats del gran sud francès. Estem després del 68 i aquests artistes són els artistes del 68 i volien aportar l'art al poble. Doncs perquè tothom pogués entendre aquest art, el feien directament al carrer amb la gent del carrer. I tots aquests moviments tenen lloc també a Ceret. Unes imatges de Picasso, de Miró. El Miró va demanar ell per fer una exposició a Ceret i es va realitzar l'exposició de Ceret el 72, i després ja arribarem i ara parlarem de la visió del museu avui dia. La destrucció del museu, que heu vist fa un moment, i la construcció del museu tal com és avui, amb banda i banda de l'entrada del museu, el Tàpies, que heu vist tots al Museu de Ceret, i la col·lecció del Museu de Ceret amb el Tàpies, el Toni Grand, etc. Doncs ara tornem a venir i acabarem, perquè em sembla que ja és hora, sobre explicant com es pot fer efectivament a través d'un museu atípic d'aquest tipus, amb obra que arriba així donada pels artistes sense que hi hagin els grans moviments del segle XX, però una relació molt espontània de cara a aquests artistes. Com es pot crear un lloc d'aquest tipus en un lloc tan petit com Ceret? Francament ha estat molt difícil, perquè a Ceret són elegits rurals que no entenien el projecte del museu. Doncs cada vegada que jo participava demanava una cosa, em deien no tenia pressupost, havia cada vegada de trobar els diners per fer-ho, i ho vaig fer per crear el museu, per reestructurar el museu, per comprar obra, per exemple, com aquesta del Toni Grand, i a poc, però va trigar 15 anys perquè els polítics comencessin a entendre que el Museu de Ceret era un museu que es situava a nivell de la xarxa dels museus internacionals, malgrat el fet que fos en un lloc tan petit. I va ser a partir del 2005 vam començar a tenir un reconeixement més fort del Consell General, creant un establiment públic de cooperació cultural. Nova llei que es va fer el 2002. El 2002 es va tornar a refreixir, no sé com es diu en català, la llei dels museus, que era del 45 en què no podia funcionar. Doncs a partir d'aquell moment es poden fer a l'estat francès museus amb establiments públics de cooperació cultural on hi ha la regió Llenguadoc-Rosselló, el departament dels Pirineus Orientals, i la ciutat de Ceret i una part poca, perquè ja sabeu que l'estat francès està molt malament, una part de l'estat. Doncs avui dia el museu té un altre funcionament, amb un altre pressupost, amb un altre àmbit, i el que s'està fent ara, que jo marxo ja de Ceret al gener, doncs no serà pas jo que ho faré en principi, és la visió transfronterera d'aquest museu. El museu està a 12 quilòmetres de la frontera. És un pol, com acabo d'explicar, importantíssim a nivell internacional per la qüestió del cubisme. Però tenim la mateixa cosa a Colliure, que està a 30 quilòmetres de Ceret, amb la creació del moviment Fauve, Matisse i Degas. I després, a 30 quilòmetres més de l'altre costat, tenim Cadaqués, amb l'instal·lació, ben segur, de Dalí i de tots els seus companys surrealistes, cineastes també, i del Duchamp. Doncs entre Ceret, Colliure i Cadaqués ens trobem davant d'un triangle d'or. Les obres creades durant tot el segle XX en aquests llocs es troben avui a dintre de les col·leccions més prestigioses del món, dels grans museus, del MoMA, el Metropolitan, a Sant Petersburg, per tot arreu que aneu pel món, ara que ho sabeu, veureu obres de Ceret, de Colliure i de Cadaqués. I doncs, l'idea és de crear una xarxa transfronterera entre aquests museus. Durant molts anys el Museu Dalí li costava, però ara el Museu de Ceret apropa quasi bé d'entre 150 i 200 mil entrades l'any. Tenia jo un projecte també molt important pel Museu de Colliure, i el Museu de Colliure hi ve molta gent durant l'any a Colliure. Doncs totes les avaluacions que s'han fet són entre 300 i 400 mil entrades. Doncs, esclar, el Museu de Figueres, que ell té 1.300.000 entrades, tenir 100 o 200.000 entrades més si realitzem una xarxa, és bastant important d'arribar a 1.500.000 entrades. Ja sabeu que els museus avui dia no poden viure únicament del que pot donar l'Estat o els poders públics, que hem de trobar mitjans per poder efectivament viure, pagar el personal, comprar obra, fer funcionar el museu. Un museu que no funciona, que no fa exposicions, que no té una idea clara del que vol fer, no funciona. Ha de tenir una política clara, determinada, i de no anar mai a dreta i esquerra, continuar la seva política. Fins i tot si els polítics no entenen és igual, ja ho entendran, arribaran a entendre-ho. I a partir d'aquest moment crees un museu amb cara i ulls, que té una força, que té una potència i que pot efectivament engegar d'altres projectes, com aquest projecte transfronterer entre aquests tres llocs, que espero veurem tots d'aquí uns anys, espero, perquè la situació mundial ja sabeu que és molt complexa, de diners ja no n'hi ha per cap lloc, i s'hauran de trobar a dintre d'aquests propis llocs. Però l'idea era de tenir una xarxa internacional a través d'internet de comunicació d'aquests tres llocs, i de poder efectivament tenir una billetterie, com es diu, una deixada de bitllets, com es diu, d'entrades comuna, perquè el que passa, ja ho sabeu bé, suposo que la gent d'aquí ve poc cap a Catalunya Nord, la gent de Catalunya Nord ve poc, però els turistes fan la mateixa cosa. Els turistes que venen a Catalunya Nord es paren a Catalunya Nord. Els turistes que venen a Figueres, per exemple, o a la Costa Brava, es queden aquí, no passen. És molt, molt curiós que la frontera encara tingui aquest rol de com si fos una cosa que no es podia passar. Quan ja fa 10 anys que no tenim frontera. No hi ha frontera avui dia. Passem, treballem d'un costat, podem tenir un salari de l'altre, no hi ha problema de frontera. Però a dintre de la ment de la gent encara hi ha aquesta frontera. Doncs el fet de tenir aquest lloc transfronterer seria també una possibilitat de fer caure aquestes fronteres mentals que encara tenim tots al cap. Jo suposo que d'aquí uns 20 anys ja això s'haurà acabat. Però els polítics d'un costat i de l'altre de la frontera ho han de tenir molt clar i encara no ho tenen gaire clar. Sempre es pensen que uns es menjaran els altres. Ara mateix, únicament amb la qüestió del TGV, de Perpinyà a Barcelona, la gent de Perpinyà tenen por de part dels clients, els comerçants, que vagin a comprar a Barcelona. És clar que n'hi haurà que aniran a comprar a Barcelona, però no és pas això. El fet de tenir un TGV que va de Barcelona a Berlín és això l'interessant, de poder efectivament moure's. Quan sabem que primer nosaltres anirem lligats amb Barcelona i amb Madrid, que això lligats amb Barcelona ens interessa molt, estarem a 40 minuts de Barcelona, però d'anar de Perpinyà a Montpellier hi poses 2 hores, perquè no tenim la relació encara TGV entre Perpinyà i Montpellier. Sempre ens hem quedat de costat perquè som catalans, perquè hi ha una gran centralització jacobina a l'estat francès i que l'estat francès sempre s'ha malfiat molt de tots aquests llocs que no són, que són una mica revolucionaris, que no són francesos. El País Basc, Catalunya, Catalunya Nord, perdó, Còrsega, Alsàcia i els Bretons, considerats com els, doncs som els últims que tenim el que es necessita com a relacions i com a xarxes internacionals. Quan Berlín, Barcelona, Madrid ha de passar absolutament per Montpellier i Perpinyà, és evident. Doncs hem passat del museu a la qüestió econòmica i de xarxes europees, però els museus juguen també aquest rol. Els museus no juguen pas únicament un rol de patrimonial, però també juguen un rol econòmic, i avui dia, si la ciutat de Ceret funciona, és perquè té un museu que ve entre 100 i 200 mil entrades l'any, quan la ciutat té 7.800 habitants, ja podeu imaginar el que representa a nivell econòmic per tot el Vallespí. Em pararé aquí, si teniu preguntes estic a la vostra disposició.
Bé, teniu alguna pregunta? A mi se m'acudeu unes quantes coses.
Sí, va.
Primera, que tenim un museu fundat per artistes i creat per artistes. Clar, si pensem en tots els altres museus, tenim Museu del Prado Real, tenim la Societat Civil dita a Catalunya, tenim, però un museu creat per artistes. Però tenim més coses. Una altra és, amb això últim que deies, els trofeus de Pompeu. Sabeu què és això? Just a la frontera, el castell de Bellesguard.
A Bellaguarda.
La Bellaguarda, el poblat medieval a sota, és a dir, allà hi ha frontera. La frontera passa pel mig de tot un poblat i d'un castell. Després, una altra cosa que és el més important, bueno, el que em sembla més important és, a classe jo parlo als alumnes de la identitat de la infraestructura cultural. És clar, aquest és l'exemple perfecte. Sí. Les infraestructures culturals, totes, siguin les que siguin, tenen una pròpia identitat. No pot ser que Ceret faci una altra cosa, ha de fer això. I això és la seva identitat. I totes les activitats, i tot, és l'exemple perfecte. No se m'ocorreix que Ceret pugui fer una exposició de Harley Davidson.
No sé què farà la propera persona que m'ha reemplaçat, és una persona que ve del nord de França, que no sap res del sud, que no sap res de la nostra cultura. És possible que les coses canvien, eh?
Vull dir que si parlem de l'identitat del Guggenheim, Bilbao, no sé quina és, és evident que cada infraestructura cultural ha de tenir la seva identitat, i la infraestructura cultural, aquest és l'exemple perfecte d'una infraestructura cultural, de la identitat d'una infraestructura cultural.
Però fins al 86, quan jo vaig arribar, no hi havia cap línia i no hi havia cap possibilitat de creació d'aquesta línia cultural. I és a partir del moment que explico ràpidament. Quan es crea un museu a l'estat francès, primer, als anys 80, es van crear molts de museus perquè s'havien de reestructurar, renovar, i heu vist com estava el Museu de Ceret, amb unes col·leccions importants, però amb una situació sense personal, sense director, sense res. Doncs, a partir d'aquest moment, has de crear un...